Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Saludem ja en Jordi Salvador. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En l'inici d'una nova edició del Terra de Mar. Jordi, estem, com aquell qui diu, en la recta final de la temporada. Jo trobava a faltar que un dia parléssim del Rafael.
Home, ja tocava, no? Ja tocava. Però estàvem esperant una miqueta aquest començament, la primavera, que ja comencem a veure que es belluga i tot plegat i tal.
I que es pot navegar molt bé aquests dies.
Es pot navegar bé tot l'any, eh? S'ha de dir que es pot navegar bé tot l'any, excepte amb alguns dies de forta
temporal. Jo que navego poc o gens, doncs trobo que ara convida una miqueta més el temps.
Això no pots dir-ho perquè tu navegues cada dia per les zones.
És veritat. Ah? Molt bé, espero que ens hagin entès. Tenim avui com a convidat d'aquesta edició del Terra de Mar precisament el patró i armador del Rafael, en Joan Santolària. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal tots?
Jordi, t'escoltem.
Diu, a migjorn del moll de Ponent hi ha un vaixell diferent a la resta, el Rafael. Té gairebé 100 anys. Aquestes darreres setmanes ha estat acompanyat d'un altre de més antic, el Jolly Beach. Ambdós són propietat del mateix armador. Aquest, home conegut pel seu pèl roig, podria personificar aquell vell barba roja tan ben conegut a la nostra vila. És en Joan Santolària, patró, armador i un dels principals dinamitzadors de la recuperació del patrimoni marítim flotant de les nostres contrades.
I empresari.
I empresari. Té una empresa, Tela Marinera, que és propietària de 3 embarcacions. Les esmentades anteriorment, el Rafael de 1915 i el Jolly Beach, segons sembla, ja en parlarem, de 1850, també d'una magnífica riba, de les quals en parlàrem en un programa anterior, de nom Baronesa. Per Rafael hi han passat milers de persones que han tingut la possibilitat de descobrir el significat de la navegació tradicional o d'aprendre'n en un dels seus cursos d'iniciació, com de conèixer una de les joies més desconegudes a Palamós, el seu literal marítim.
Precisament aquests dies, Joan, heu estat d'actualitat pel fet d'embarcar tota una sèrie de blocaires que venien a conèixer la Costa Brava, doncs amb l'ànim de promocionar-la, no?
Certament, certament. Bé, molt bé, nosaltres estàvem a l'inici d'aquesta activitat quan encara estàvem molt frescos, no sé què tal han acabat, però portàvem molt de ritme, val? Em fascina com les noves tecnologies i els blocaires, que algun d'ells eren molt... diguem que amb els seus inicis havien estat una mica friquis, són absorbits pel propi sistema i el sistema els modula com per donar a conèixer, en aquest cas, la Costa Brava.
Aquesta gent sembla que són una autèntica referència, són líders d'opinió en temes...
A nivell internacional, a més, no tan sols d'aquest país, sens dubte. Sí, sí. Venien contents. Jo vaig veure algunes imatges que van passar després, que jo els vaig deixar per TV3, i sembla ser que ens hem fet un bon recorregut per la Costa Brava. Tot més, si em permeteu fer una petita rectificació...
Digues.
Aquest introductori que ha fet en Jordi Salvador, que agraeixo molt, excepte per la part del pirata, que vaja, no m'hi reconec gaire, tot sigui dit. Dos coses. Primera, la Jolly.
Sí, digues.
Una embarcació, una barca.
És una barca.
No és el Jolly, és la Jolly.
Això és la Jolly, d'acord, és una barca. Val?
I segona, la Baronesa.
La Baronesa.
M'agradaria molt que fos una riba, però no ho és.
No ho és, una riba?
No, és una rió. Tot i que va estar creada, va estar dissenyada pel mateix dissenyador que va dissenyar el model Ariston de riba. Poca gent sap, dintre d'aquesta història desconeguda de les llanxes clàssiques, que riba i rió treballaven junts fins que es van barallar. Rio va continuar fent llanxes de fusta, un parell de models, a l'Espera, que és la que jo tinc, el Super Colorado, i Riba va continuar molt més temps. Diguem-ne que té el pedigrí, és la crem de la crem de les llanxes clàssiques, va guanyar un Londres-Monte Carlo, si no recordo malament. Hi ha un documental sensacional que el recomano, però diguem-ne que és el segon esglaó. Té molt encant, té molt glamour, es diu Baronesa, té molt vernís, caoba, tot el que tu vulguis.
Però no és una riba.
Però no és una riba.
De tota manera, deus formar part del Club Riba, com tants altres, o potser no, però vull dir, diríem que formaries part dintre d'aquesta família, tal com ens va explicar aquí en Xavi Dur quan em va estar aquí, que dintre de l'associació de Ribes no tan sols hi havia les Ribes exclusivament com a marca, sinó que realment estaven tot un tipus, un estil d'embarcació concret. En aquest cas ho seria perfectament.
Sí,
no?
Sí, que aquí a la Costa Brava, diguem-ne que van marcar un referent a l'època, i que hi va sortir un mestre d'aixa, amb Palafrugell, que guardant l'estil d'aquestes primeres embarcacions, encara a hores d'ara continuen fabricant, produint. I vull dir que aquest entorn de la recuperació del patrimoni marítim, de les llanxes clàssiques, d'aquesta associació que s'ha esmentat, aquí anem malauradament sempre una mica un pas endarrere, però hi ha altres països que han treballat en aquest camp, que hi ha autèntiques concentracions que són una meravella, Suïssa, Itàlia, França, Anglaterra, Estats Units, fins i tot, ja tenen molts llacs i diguem-ne que hi ha una tradició de rèpliques fins i tot modernes amb l'actualitat tremenda que realment val molt la pena seguir. I aquí, molt a prop, hi ha una iniciativa que endegarem l'any que ve al voltant dels cotxes clàssics i les llanxes clàssiques que intentarem reunir per primera vegada amb un acte totes dues vessants. No? Sembla ser que els cotxes clàssics ja porten un bon camí recorregut, hi ha criteris, hi ha concentracions, i nosaltres estem amb les llanxes encara a les beceroles. No? Però ajuntar les dues vessants, que ja va haver un intent de fer-ho a l'Autor Retro Barcelona fa 2 anys, si no recordo malament, però a l'aigua, amb demostracions, amb salts d'esquí, si pot ser, i tota aquella parafernàlia dels 60 que i anava amb aquestes embarcacions, crec que tindria...
I això aquí a Palamós l'any que ve, dius?
No ben bé a Palamós, però molt a prop, sí.
Ja, no podem dir on, encara.
No, encara està molt verd.
Bé. Molt bé. Sembla que això dels anys 60 aquí a Palamós últimament té una certa tirada, no sé per què.
Sí.
Fa pocs dies va haver uns actes aquí al passeig i
tot és vintage, ara.
Tot és vintage. Parlem de vintage i parlem de més que de vintage perquè estem parlant gairebé d'arqueologia. Parlem de la Jolly Beach. Algunes informacions, haig de dir que provinents del seu darrer armador, abans que tu, dataven la seva construcció l'any 1850 a l'Alger. Si això és així, vol dir que estaríem davant d'un dels vaixells més antics que encara naveguen pel nostre litoral.
La Jolly és de construcció francesa, Argèlia, efectivament,
sí.
I una peça del timó indica clarament el seu origen, està gravat. En quant a l'any, diguem-ne que espero una mica, perquè no hi ha gaire informació. Així com amb el Rafael nosaltres vam tenir l'ocasió de restaurar-lo, posar-lo en funcionament, entrevistar la família i recollir una bona part de la història oral que acompanya aquestes embarcacions, en el cas de la Jolly Beach malauradament no ha estat possible perquè l'anterior propietari no guardava gaire informació.
Yeah.
De fet, ella el va, fins on jo tinc entès, el va comprar amb un armador alemany a les Illes Balears, és a dir, que ja havia sortit aquesta embarcació d'Argèlia, suposo quan l'èxode francès, i tan sols com a peça interessant es guarden un parell de monedes de l'any franceses, francs, de l'any 1956, és a dir, 100 anys després d'aquesta data que tu indiques, que sí és el moment d'instal·lació del primer i únic motor que tenia aquesta embarcació.
Yeah.
Un Baduen, 3 cilindres, original, de l'any 56, que encara li aixeques la tapa de... Bueno, si veus les vàlvules,
com funciona. Sí, sí, no? Dono fe, perquè l'he vist, és una petita meravella,
és
realment.
És espectacular, té un so... Sí. Molt metàl·lic, encara has d'anar engreixant-lo amb una mica d'oli. Bueno, ara justament vinc d'allà, mira, sí, si em veiéssiu, veuríeu...
Si és la ràdio, això és una mica complicat.
Ho és una mica, però se l'ensenyo a vosaltres perquè veieu que no enganyo, sí. Les mans una mica tisnades.
Podem dir que una mica encara brut, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, efectivament, sí, les pigues s'han crescut perquè ahir la van treure de l'aigua.
Sí, ho he vist.
Per posar-la en marxa i convidaria a tots els que ens escolten, que vulguin, òbviament, a venir a navegar aquesta gacela del mar, perquè no sé si ho sabeu, una Jolly Beach, en francès, seria literalment una gacela bonita, que és un nom, considero, molt poc mariner, però té un doble significat que a mi m'agrada més i que s'acosta més a l'anglès de beach. Jolly tothom sap el que és, en francès,
Jolly, sí.
I una beach és un quelcom molt amorós que li pots dir a una dona, encara que no sigui la teva nòvia. D'acord? Hi ha una altra segona excepció una mica més beach, en anglès, d'acord? Que sí que...
No cal que entrem en detalls.
Efectivament,
sí,
tothom
ho
ha entès.
Sí, sí, sí.
I tothom sap que els mariners sempre han sigut gent de malviure i els ports acostumava a haver molt d'ambient abans.
D'acord.
Ara també.
Tot això ve dintre d'una empresa que es diu Tela Marinera, no? Com i per què neix aquesta Tela Marinera i d'on surt la idea d'adquirir en un moment donat un vaixell del 1915 per dedicar-lo al charter aquí a la Costa Brava?
Bé, la idea surt fa a l'any 1995, és a dir, hores d'ara fa 16 anys, amb dos socis vinculats al món de la història i de l'arqueologia. No s'inventen res, simplement veuen, interpreten que fora de les nostres fronteres hi ha tot un procés de recuperació patrimonial que fa molts anys que funciona, que diguem que la gràcia consisteix en introduir gent no experta, no navegant, gent hipotèticament no interessada pel món del mar, dins la navegació tradicional. Obrim una finestra i veiem que França, Anglaterra, especialment Holanda, això funciona. Per tant, el mercat del charter clàssic, que aquí ja havia començat, tampoc no van ser ni molt menys els primers, però encara estava molt, molt per descobrir, i després d'un procés d'un any de búsqueda, de descartar embarcacions, algunes molt properes, que estaven fins i tot aquí a Marina Palamós, i molt tradicionals, vam descobrir, amb cometes, el Rafael. I ens vam... I per què el Rafael? Una mica podria ser la pregunta, no? Bueno, primer perquè doncs, estava a Tiro. Diguem-ne que els propietaris se'l venien. I en segon lloc, i potser tan important com el primer, perquè representa una peça patrimonial única, exclusiva, o si més no, la meitat d'una peça patrimonial, perquè aquestes embarcacions heu de saber que les feien de dos en dos. Era la pesca en parella. Aquí a Palamós en teníem... un exemple clar, i si busquem una mica els arxius municipals trobem accidents, històries de barques de mitjana o embarcacions de parella, de bous, que pescaven aquí a Palamós. I en aquest sentit estic molt content de poder anunciar-vos que el Bartolomé, la parella del Rafael, va deixar de pescar i doncs bé, nosaltres vam intentar en un moment determinat veure si podria venir cap aquí i ajuntar les dues embarcacions. No va ser possible, però una associació vinculada al món del patrimoni marítim a Sant Antoni i Eivissa doncs ja l'ha restaurada i diguem-ne que està més o menys a punt de que torni l'aigua.
La qual cosa... És a dir, els dos germans ara mateix, una a Palamós, l'altra a Eivissa.
Efectivament, sí, sí.
Com era ja un pont de Marlava, no? Vull dir, està, com aquell que diu, està aquí mateix, sí. Això. Molt bé, no? Vull dir, la història és com curiosa i interessant, no? De tota manera, a banda del Rafael, després ve la Baronesa, i ara fa poc menys d'un any la Jolly Beach. Comprar un vaixell nou no és una aposta un xic arriscada en una situació com l'actual, en una situació de crisi?
Absolutament.
Oi que sí?
Absolutament, sí. Sí, sí, però ja, de fet, començar amb el Rafael també va ser una aposta que probablement en aquest cas jo diria que va ser més gran que no pas ara, que ja estem una mica més consolidats, la gent ens coneix, tenim un mercat, de fet podem dir que una de les activitats clàssiques de l'estiu a Palamós és navegar amb el Rafael i per tant hi ha molta gent que repeteix, i tenir la possibilitat d'ofertar un altre vaixell que va una mica amb la nostra línia d'embarcació clàssica, fusta, òbviament, però diferent, doncs bueno, significa també per grups reduïts personalitzar molt més el contacte amb els nostres passatgers, mantenint aquesta senya d'identitat de fer-los participar.
Sí, sí,
és a dir, a nosaltres, com a empresa, no ens interessa que la gent segui, obri una llana de Coca-Cola i el paisatge li passi pel davant, sinó el que volem és que s'impliqui en la navegació i es converteixin per un dia en bueno, un mariner com qualsevol altre.
Un ventall d'oferta doncs, molt gran, no? Les rutes marítimes doncs, oferiu a l'estiu doncs, molt, molt especialitzades per sectors diferents, alguns sí. Més per la mainada, altres més per adults. No?
Efectivament, efectivament. I també per un target de públic ben diferent, perquè diguem-ne que el públic de la Baronesa no té res a veure amb el que tenim amb el Rafael o el que tenim amb la Joli, que en aquest sentit bueno, seria una mica més glamurós, si tu vols, no? Recuperant aquella Pamela dels 60 que parlàvem fa una
estona. Joan, què et semblaria que el port de Palamós fos declarat port històric europeu dins del concurs internacional de la memòria dels ports d'Europa? Cosa que significaria, entre altres coses, per exemple, la creació d'una zona que aproximés les embarcacions tradicionals i clàssiques dintre del propi port.
Ara mateix?
Home, sí.
Una utopia. D'altra banda, m'encanta...
Està convocat el concurs, com a mínim.
No ho dubto, no ho dubto, i m'encantaria, òbviament. Jo ja no trencaria una llança, sinó totes les que calgués.
Val.
Però ara mateix, i siguin una mica realista com està la recuperació patrimonial en aquest país, em semblaria... Bueno, no que ens hagués tocat la loteria. Diguem-ne que alguna cosa més grossa.
Sí, com el president aquell de Castelló, tres o quatre vegades.
Au, això ho van dir ja?
Sí, no, que ni el president de Castellà no li van tocar 3 o 4 vegades la loteria seguida, segons declara ell.
Ah, sí? Això,
per justificar el seu patrimoni.
Aquest home té molta sort.
Exacte. Sí.
Massa i tot. Molt bé, ja sabeu que aquestes entrevistes del programa Terra de Mar les acomiadem sempre amb música, amb una proposta musical per part del convidat de torn, el que jo no hagués esperat mai, i tot bé, tot arriba, i abans d'arribar la temporada doncs arribat, és escoltant aquest espai el rock. I bé, en Joan ens dirà per què ha triat els Rolling Stones per aquesta cluenda musical.
Bé, pura casualitat, simplement m'estic llegint la biografia del Keith Richards, i sabeu que els Rollings, en un moment determinat, al començament dels 70, van tenir que exiliar-se. Van fer un LP doble, que va ser un dels primers dobles que va sortir, que es deia Exile in Main Street, perquè el fisc anglès se'ls menjava. I el senyor Richards va decidir llogar-se un casalot a la costa francesa, i res millor que acompanyar-la amb una riba. Ell sí, es va comprar una riba que es deia Mandrax, i sense tenir ni idea se n'anava a esmorzar a Itàlia després d'estar tocant 2 o 3 nits seguides. Bueno, a mi els Rollins m'agraden.
Però això t'ha acabat de seduir, el fet que Keith Richards tingués una riba ja és el màxim.
M'ha guanyat el cor, sens dubte.
No sé, Satisfaction, et va bé?
Em va de primera.
Joan Santolària, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Acabem de compondre el programa d'aquesta tarda. Jordi, fem-ho amb 4 paraules de mar. Vinga.
Avui hem parlat de la Jolly Beach. La Jolly Beach és una goleta de veles d'estai. Això vol dir que en els seus dos pals apareix una vela major que engrea, una vela àurica. Entre el pal major i el trinquet arma una vela d'estai, i entre el pal trinquet i el cap de la roda de proa, un floc. Aquesta goleta no presenta botaló ni bauprès, que són els pals més o menys horitzontals que surten per la proa, per davant, com hem dit moltes vegades, del vaixell. Entre els aparells moderns de les goletes podem citar-ne altres tipus, com la goleta Wishbone, la goleta bermudiana o aquesta goleta de veles d'estai. Totes elles tenen en comú la vela bermudiana, més coneguda com Marconi, com a vela major. Molts d'aquests aparells han substituït les veles escandaloses i cangrees per una combinació de vela d'estai i de veles triangulars que ocupen totalment l'espai entre l'estai i el seu pal de proa. De l'estada de la Tall Ships a Palamós podem recordar la goleta uruguaiana Capitán Miranda, un bon exemple d'aquesta mena de vaixells.
Impressionant. Agenda d'activitats.
Dissabte a les 6 de la tarda, visita guiada a l'exposició temporal El Patí de Vela, que és un acte gratuït. Una hora més tard, a les 7, presentació de la reedició del llibre d'en Guido de Porter, a qui entrevistàrem en aquest programa fa unes setmanes, que porta per títol El Patín de Vela. Els dos actes estan organitzats pel Museu de la Pesca i el Club Vela Sant Antoni. Des d'avui fins diumenge es celebra el 38è Trofeo Conde de Godó, reservat a vaixells d'època i clàssics a Barcelona, organitzat pel Club Nàutic de Barcelona. I una mica més juny, a l'illa de Còrsega es celebrarà entre el 23 i el 29 de maig la primera prova del Campionat Internacional de la Mediterrània per a vaixells d'època i clàssics.
Unidó, hem començat a Palamós i hem acabat a Còrsega. Jordi Salvador, moltíssimes gràcies. Fins la setmana entrant. Que vagi bé.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.